Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Teníem ja uns titulars posats per ordre, però, evidentment, avui s'ha confirmat, el que tampoc no és per posar-nos a medalles, ja ho dèiem el passat dimecres, que Pere Bàries no continuaria al Noia. Per tant, avui es feia oficial, el Noia penjava aquest dematí la comunicació de que no continuaria i una carta de Pere Bàries agraint, doncs, o explicant una mica els seus sentiments. En parlarem, evidentment, amb Jaume Boquera. A l'Hockey Lliga, victòries del Noia i del Calafell. A l'Hockey Plata, victòria del Vilafranca en el seu desplaçament a Galícia i derrota del Vendrell davant del Vic, un Vendrell que tenia la baixa d'Aldo Mejía, però que un Vic que Lito Sánchez va ser el gran protagonista, autor dels gols de l'equip d'Osona. Parlarem de la Champions, masculina. La jornada del dia 25, amb empat del Calafell, repassarem els resultats i de la manera que queden les classificacions. També tenim la Champions femenina. Aquesta destaquem, evidentment, per la simpatia que li tenim, la victòria del Fraga en el seu desplaçament a Vilassana, un partit que va acabar amb polèmica. També en parlarem i repassarem els resultats. Com dèiem, Pere Bàries comunicava, o bé, jo crec que ja fa dies que ho va comunicar, però avui es penjava que deixava el Noia la propera temporada. Els aficionats del hockey saben quin és el seu proper destí. I ahir hi havia assemblea del Patí Vilafranca, diem que va ser balsàmica i que no va passar gran cosa. Intentarem averiguar més perquè, sincerament, doncs, que va anar tot molt bé. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, aquí el teniu. Jaume, comença tu, protagonista, Sant Sadurní. A veure, tu no és protagonista, que no tens cap culpa, evidentment, però bé, la notícia feia dies que rondava, feia dies que l'anàvem dient, posant la paraula rumor davant, i perquè no hi hagués... Més bé, avui repassarem, tenim rumors i alguna altra confirmació hi ha d'aquesta temporada que s'està movent molt calenta les banquetes i, a més, de cara a la propera temporada.
Sí, perquè van marxant entrenadors, van sortint, i va començar Ferran López, vam anunciar que la cosa bellugaria i, de fet, s'estava llogant molt abans d'hora del que teníem previst. Evidentment, aquesta era la primera, la que tenim més, podríem dir, a la vista, que a venir la...
Aquesta era la segona.
La segona, sí. Bueno, la primera anuncia Ferran López que deixa el Calafell, no ho anuncia la Junta, aquesta ho han fet correctament, els dos han acabat bé, tant Pere Bàries com el Noia. Em sembla que Calafell, no sé si van acabar tan bé, que ho anuncia l'entrenador i el Calafell triga una setmana a dir-ho. Vull dir que les coses van com van. I ja veurem, suposo que no serà l'última, perquè hi ha molts i molts rumors. Quan hi hagi alguna cosa cert, ho anirem anunciant.
Bueno, nosaltres direm el rumor, perquè després...
Sí,
clar,
també es poden dir, perquè sí, si no deien que no...
Que nosaltres ho sabem, mirem de no dir-ho per no ferir, però, doncs, de que, clar, que són coses que una mica se saben. Jordi, tu que també estàs amb aquest mundillo de la rumorologia, com ve el del Pere Bàries? No t'has sorprès?
No, ja és una notícia que ja feia mesos que corria. I
tampoc
bé, doncs,
no exagerem, diguem algunes setmanes.
Bé, jo feia ja uns mesos que ho havia sentit, vull dir que no és nou, potser s'ha acabat de formalitzar les últimes setmanes, però jo crec que ja fa mesos que ja corria, i més quan, encara més quan Cabestany doncs es va també doncs comprometre amb el Calafell. Per tant, bé, doncs ara la incògnita saber doncs qui substituirà Bàries, perquè evidentment doncs, és una pèrdua important pel Noia, Sí que és cert que també doncs, és força autocrític, no?, en aquesta carta de comiat, perquè doncs, ho ven com una obra inacabada, no?, perquè realment doncs, no ha pogut aconseguir, a banda de la Lliga Catalana aquest any, doncs, no ha pogut aixecar cap títol, de moment. Veurem si doncs, a final d'aquesta temporada doncs, pot aixecar algun. Però sobretot doncs, també el compte pendent a Europa, no?, perquè els últims anys el Noia doncs, a Europa doncs, no ha acabat de tenir doncs, l'encert, la sort, digue-li el que vulguis, tant a la CERS com a la Lliga Europea, i potser és el que ha faltat, no? Però jo crec que resultats a banda, que han sigut molt bons, sobretot a la Lliga, que doncs, el Noia ha estat a la part alta, sobretot doncs, un joc que jo crec que ha estat dels millors de la Lliga els últims anys, i per tant jo crec que molt bona feina del Pere, i esperem que també doncs, tingui molta sort a la seva nova etapa.
Raimon, com veus el panorama? Tu que ets un home tranquil. Bueno, em poso nerviós a vegades, però ets un home tranquil.
Bueno, s'intenta ser tranquil i els nervis ja venen sols quan tenen que venir. No, és el que diu el Jordi, no? Jo, el Jaume, que hem començat un ball de banquetes ja molt d'hora enguany, perquè ha sigut quasi sortir de festes de Nadal i ja tothom parla de canvis de fitxatges.
I no ha arribat la Copa.
I no ha arribat la Copa, normalment era tot per la Copa. I aquest any s'ha pensat doncs, aquest mes i mig, ja dic, després de festes tothom en parla, i, bueno, doncs, sí, la rumorologia és el que diu, però, bueno, veurem a veure cap on acaba, quin serà el substitut del Pere, el destí del Pere, que tothom sembla ser que el sap, però en ferma encara no hi ha res, doncs a veure com va tot, i suposo que no serà el primer, perquè això serà un desencadenant, jo penso, de moviments.
Constants.
Correcte.
Doncs bé, no sé, no hi afegim res més, ho deixem aquí. No, ja arribarem al final del programa Contrarrelotge amb la rumorologia, que també va molt bé.
El que segur que podrà treballar és el Noi en buscar.
Buscar, sí. Bueno, té un...
Té marge, té marge.
Té marge i un petit dilema. Tot i així, jo no en soc gens aficionat, no tinc twitters, però veritablement no sé qui els posa, ni com es posen, ni com es deixa de posar, però déu-n'hi-do... els rumors o qui diu on va un, on va enlloc, on l'altre treuen. Jo quedava al·lucinat, també, mireu, m'adalanto una mica, és amb la pàgina oficial dels Reus, els twitters, després del partit del Voltregà. Pobre Jordi Garcia, allò sí que es viu aquí.
Hauria d'estar una mica... Això del Twitter obert així, jo no en soc fan, i hauria d'estar... mínimament prohibit dir segons quines...
Parlar per Twitter és de franc, a partir d'aquí no hi ha problema, pots dir el que vulguis.
Vas veure tu també, Jordi, aquesta pàgina o els twitters dels Reus?
Bé, en aquest cas era Instagram, perquè a Twitter vaig repassar i no vaig trobar res, però bé, eren un parell de comentaris que doncs, demanaven la dimissió de Garcia, però vaja, tampoc cal extrapolar-ho la majoria de l'afició del Reus, sí que és cert que la temporada del Reus no és bona, però vaja, doncs ja sabem com va... Això de les xarxes. A més, també, parlant precisament de les xarxes del Reus, aquesta setmana, no sé si ho han corregit encara, però sortejaran unes entrades pel dissabte, el partit contra l'Alcoi, però en comptes de posar el pas Alcoi, que és l'equip que s'enfronta al cap de setmana, posant l'Sporting d'Hoquei Alcoi, que és l'equip de rival de la competència de Pere Canyelles. Així que imagina't una mica de la temporada del Reus doncs, també exemplificada doncs, en aquestes errades de xarxes.
Bueno, és que hi ha molta feina. Anem a l'Hoquei Lliga, Jaume. Victòria del Noia davant del Girona. Aquest Girona que arribava després de 5...
Imbatut. Arribava des del canvi d'entrenador. El primer que saltava era Ramon Benito. No ho han comentat, però aquest saltava, suposo, per decisió tècnica. I aquest Girona, de la mà del seu entrenador, l'ex Palafrugell, en Xavi García, pues, que venia imbatut a Sant Sadurní. Sant Sadurní, cal dir-ho, a l'Olímpic de l'Ateneu, una pista també imbatuda pel Noia, que encara no ha perdut cap partit, i el Noia, que va ser contundent aquesta vegada, sobretot a la segona part, però bueno, jo crec que va portar el ritme del partit prou clar per guanyar-lo amb suficiència, i així ho va fer a la segona part, a la primera. Una jugada, una targeta d'aquelles que no la vols fer, però que el reglament t'ho mana, i el Girona aconseguia fer l'empat a un, però el Noia molt superior amb un Girona, bastant ràcono com ens té acostumats, i que aquesta vegada pues, va veure amb el Noia com li passava una mica per sobre.
Tot i la bona actuació de Jaume Llavarola,
que hauria pogut ser més
greu. I també, tu, Raimon, te'n recordaràs, Marc Vázquez com ha millorat, des de quan el vam tenir aquí,
sí.
Amb el seu...
Marc Vázquez és un jugador explosiu que va a totes les boles. quan va venir aquí era molt jove, també, clar, li faltava agafar confiança i experiència, i suposo, doncs, entre el seu periple per Itàlia i després a Girona, doncs, els anys també li han sumat i, doncs, mica en mica ha agafat experiència. Penso que és un bon jugador d'aquesta lliga.
Jordi, el Calafell li va costar una mica al Caldes, tot i que al final va trobar Oriol Vives, que va obrir la llauna i es van quedar els 3 punts al Baix Penedès.
Doncs sí, la veritat és que doncs, un Calafell que venia ja doncs, amb la rauxa del partit de l'Sporting, que després ho comentarem, però bé, va ser un partit que el Calafell va haver de treballar, perquè el Caldes jo crec que també li passa una mica com en Lleida, no? Que són precisament els dos equips que ara estan al play-out. Bé, en el cas del Caldes aquesta setmana surt, bueno, la classificació diu que ha sortit, però jo diria que realment hauria d'estar a la play-out perquè té menys gols que el general mateix, però bé, coses de la federació. I bé, és una mica semblant amb el cas del Lleida, com deia, no? Perquè són dos equips que crec que fan un hoquei prou atractiu, però que tenen també un equip molt jove i a vegades doncs, tenen unes desconnexions que els hi fan perdre els partits, no? I és el que li va passar al Caldes a Calafell, un Caldes que crec que els primers 10 minuts va ser clarament superior al Calafell, de fet es va avançar en el marcador amb un gol de Roger Preses, després també d'una blava de per Gepi, que aprofitava la superioritat del Caldes. Després, però, el Calafell, mica en mica, doncs, va anar entrant dins el partit, amb dos gols consecutius de Vives, que va ser l'heroi de la tarda, doncs, aconseguia marxar el descans per davant, i a la segona part doncs, va ser un intercanvi de cops, i bé, finalment es va resoldre a favor del Calafell, però bé, la veritat és que, com dic, el partit va ser força igualat, força maco, i bé, doncs al final victòria important pel Calafell que doncs, el deixa doncs, en solitari en aquesta tercera posició.
Doncs escoltem a Pere Bàries, el que li deia amb Jaume Boquera al finalitzar el partit davant del Girona, un Pere Bàries que aquesta vegada estava content per haver transformat les ocasions de gol.
Molt content. Goles son amores, diuen. Avui n'hem tornat a fer, estem molt contents. Per la victòria, perquè el rival tenim tendència a classificar els equips abans de jugar contra ells, no? I el Girona doncs, sembla que hagi de ser, per l'espectador en general, doncs, un rival complicat. És un rival que havia canviat durant les festes nadalenques. Els últims 3 partits visitant Reus i visitant Voltregà havia sumat 7 punts de 9. Una dinàmica boníssima. Que a més a més estaven encaixant molts pocs gols. Per tant, era un partit per mi molt difícil. A més a més, un rival que sempre ens ha complicat, un entrenador que quan estava a Palafrugell també ens havia costat molt a nosaltres. Per tant, estic molt content perquè hem fet un partit molt, molt complet, hem entès molt bé el que necessitàvem en cada moment. Ens hem estressat des del primer moment el partit i penso que ens ha sortit bé perquè els jugadors ho han interpretat molt bé. Allà estem jugant la primera part hem acabat 1-1, que penso que era pel premi pel treball fet, i després si és veritat també la segona part amb el 2-1 s'ha obert un altre partit, hem estat molt més còmodes i penso que el 5-1 fins i tot és just i ha sigut una mica més ample.
Doncs bé, un Pere Bàries content. Evidentment, hem estat fent gestions per intentar tenir-lo avui en directe aquí per explicar-nos avui què és l'home directe, però el noi encara està entrenant en aquests moments, Jaume.
Sí, a hores d'ara estan entrenant.
Doncs ho seguirem provant i si no, doncs bé, ja ho hem explicat. L'Hockey Plata, victòria del Vilafranca en el seu desplaçament a Galícia, un partit davant del Dominicos, jo diria un partit sèrio del Vilafranca, ben plantejat. Tots els homes sabien, jo crec que molt bé, el que havien de fer. Un Vilafranca va ser superior, un Dominicos, que tampoc no és el Dominicos d'altres èpoques, l'hem de reconèixer, tot i que ha incorporat algun home nou en el seu equip, però no hem de treure cap mèrit amb un Vilafranca, que ben aguantat per Xus Fernández, va portar-se'n doncs, els 3 punts cap a Vilafranca i que, a més, doncs, també destaquem, vam veure una molt bona retransmissió de Hockey Global per YouTube i, a més, van recordar el programa de Parlem de Hockey de Ràdio Penedès Televisió, ho van recordar-ho, doncs, en la retransmissió.
Sí, no, afegir que el Dominicos té 2 baixes importants de tota la temporada, com és Adrián Candami i Jacobo Copa.
No, ja va jugar, eh?
Ja van jugar, va estar molt
no,
temps.
No, Adrián no jugarà aquest
no
any,
jugarà,
eh?
No jugarà perquè l'han de tornar a operar. I el Jacobo no va poder veure el partit, però portava molt de temps parat amb la lesió que tenia l'ombro.
Doncs deixem aquesta bona victòria del Vilafranca. Escoltem a Toni Aranda, l'entrenador del Patí, també un home feliç i content.
sèrio de tots els jugadors, el porter. M'ha estat, bueno, com tu bé dius, la primera part hem estat estonetes, hem estat patint alguna acció d'ells, però nosaltres crec que hem tingut la majoria de la bola molta estona, jo crec que hem estat molt millor, i la segona part també ens han entrat les que potser no havien entrat a la primera part, i hem estat molt serios en defensa, i hem estat bastant fluid, i bueno, han tingut les seves opcions al final, perquè feien molts xuts exteriors, moltes boles, però el xuts ha estat immens.
Doncs un Toni Aranda explica, valorant aquesta victòria del Patí, un Patí que evidentment haurà de seguir treballant setmana darrere setmana. I el Vendrell va sortir la creu davant del Vic. Un Vic, jo diria que al llarg dels 50 minuts va ser superior, Jordi, que va saber aprofitar les oportunitats, i un Vendrell que tenia la baixa d'Aldo Mejía.
Sí, jo crec que el resultat és just, perquè jo crec que el Vic va ser superior, un Vendrell que tot així crec que va sortir prou bé el partit. De fet, s'hauria pogut avançar amb una falta directa que Gabriel Villares va veure com Iker Sánchez, el porter, el porter menys golejat de la Lliga, doncs li aturava. Amb el pas dels minuts, però, sobretot doncs, amb la segona unitat, que, com dèiem, doncs, amb aquesta baixa d'Aldo, doncs el Vendrell tenia menys profunditat de banqueta perquè havia de convocar tres joves del filial, mentre que el Vic, en canvi, entraven de banqueta jugadors com Roger Font o Lito Sánchez, que va acabar sent el gran protagonista del partit. I bé, doncs, finalment, doncs, quan semblava que el 0-0 es mantindria fins al descans, doncs els àrbitres que assenyalaran un penal a favor del Vic, que a més comportava una targeta blava per Riel Salvador les protestes, Litus el transformava, i bé, es marxava amb el 0-1 al descans, que feia bastant de mal al Vendrell, perquè a la segona part, doncs, el Vic que sortia millor i s'escapava amb dos gols més de Litus, un de falta directa i un altre d'una jugada també desafortunada, perquè és una jugada que atura Toda després d'un xut de Rovira i després de dos rebots en Lluís i Marc Anyés li cau la bola a Litus, que de cullera doncs, la clava a l'escaire. I bé, doncs, el Vendrell, tot i així, que no es va rendir, es va ficar en el partit amb l'1-3, també va tenir fins i tot un altre directe per fer el 2-3, una seguretat numèrica, no va aprofitar ni una cosa ni l'altra, i en canvi, doncs, el de nou Litus doncs, aprofitava la desena per fer l'1-4, Marc Anyés torna a fer el 2-4, però ja doncs, el marcador que ja no es mouria més, i bé, doncs, una victòria que, evidentment, doncs, important pel Vic, una derrota que fa mal pel Vendrell, perquè ara el Vic s'escapa 5 punts en aquesta segona posició, i a més amb el gol a Braix a favor. Per tant, doncs un Vendrell que doncs ara n'hi ha amb urgències dissabte a Sant Cugat, que és un altre rival directe, i qui perdi doncs podria ja doncs sortir molt tocat, i en canvi qui guanyi doncs a intentar seguir l'estela d'aquest Vic.
Doncs els homes de Jordi Esteve a recuperar camí, perquè la igualtat que hi ha en aquest grup doncs et porta això, és que igual estàs a dalt i que amb dues jornades has perdut pistonada. Anem al trofeu de Serveis Mèdics Penedès, la puntuació que ens ha donat aquesta setmana.
Parlem d'hoquei. Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial, la puntuació d'aquesta setmana a l'Hockey Lliga, Noia Girona.
Sí, aquí sumava 6 punts. Toni Salvador, 3, Xavi Rovira, 2, Jordi Bargalló, 1, Ivan Morales.
La general?
Encara l'encapçala Ivan Morales, 39 punts, 2 punts per sota. Jordi Bargalló amb 37, amb 32 queda Blai Roca, el porter del Noia.
Doncs anem cap al Baix Penedès, Calafell Caldes.
Doncs aquí 6 punts per Uri Vives, 3 per Camps, 2 per Pasqual i 1 per Chaus.
I la classificació general?
Encapçalada per Chaus amb 55, segon Mires amb 38 i tanca el podi Camps amb 24.
Anem a la Hockey Plata, aquest Dominicos, Digitècnic, Patí Vilafranca, capital del Vi.
6 punts els sumava Xus Fernández, 3 punts Joan Vázquez, 2 Marc Palau i 1 Sergi Torner.
I la general?
Apretada a la zona alta, amb 38 punts Xus Fernández en primera posició i en segona posició Marc Gual amb 35 i tancant el podi Arnau Ribas amb 22.
Afegim que aquí hi ha hagut canvi de líder.
Sí, anem... Marc Gual fins ara i Xus li ha rebessat.
Anem amb aquest Vendrell Vic, Jordi.
Aquí 5 punts per Marc Canyelles, 3 per Lluís Ferrer, 3 per Gabri Villares i 1 per Nietzsche.
I la general?
Encapçalada per Tadó amb 32, segon Aldo amb 21, cap dels dos sumava aquesta setmana, i tanca el podi Villares amb 20.
Doncs això és el que ens ha donat de sí el trofeu al jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem a Europa. Comencem per la Champions masculina. Jordi, aquest empat del Calafell a 30 segons del final, amb un partit, jo diria, també espectacular.
Doncs sí, un Calafell que doncs, va repetir el mateix guió que havia fet el partit de la primera volta a Lisboa, perquè doncs, els jugadors de Ferran López van fer una gran defensa, també doncs, aguantats també per Camps quan va fer falta, però bé, doncs, una primera part que acaba sense gols perquè un Sporting que ho va intentar, va tenir el domini del partit, però es va estavellar una vegada i una altra contra aquesta muralla defensiva. La primera part, el Calafell no va tenir gaires ocasions, però si, doncs, també s'hauria pogut avançar en alguna. I bé, doncs a la segona part sí que l'Sporting doncs, posava una marxa més i aconseguia posar-se per davant amb un gol de Ferran Font, però la sort pel Calafell és que immediatament replicava mires, fent l'empat a un, i aquest gol donava ales al Calafell, que bé, doncs a partir d'aquí doncs, es va ficar en el partit. Va tenir un penal per avançar-se, d'Uri Vives, que en aquest cas no va poder transformar. Sí que es va posar per davant gràcies a un gran gol de Carles Domènech, que va fer una conducció des de pròpia pista i quan es va plantar a l'altra àrea doncs la va creuar perquè Girau no hi pogués arribar. I bé, doncs, quan semblava que el Calafell ho tenia a tocar, sí que és cert que el Calafell va estar 8 minuts sense que li assenyalessin la desena, que algú no hauria pogut caure, però bé, justament la que van assenyalar a 30 segons pel final doncs no ho era. I bé, doncs, va suposar una directa per l'Sporting, que va transformar Souto, i amb el 2-2 va acabar el partit, un empat que no acaba de deixar contents a cap dels dos, perquè el Calafell doncs, tenia la victòria a tocar i amb la victòria doncs, s'hagués col·locat segon. A l'Sporting, que doncs, clar, evidentment doncs, també necessitava guanyar per acabar d'assegurar-se la classificació i, a més, doncs, intentar prendre la primera posició al Benfica. I bé, doncs, ara mateix, doncs, això sí, ja sabem segur que el Reus doncs, està eliminant després de perdre contra el Benfica i, per tant, entre Benfica i Sporting, Calafell s'ho faran en aquest grup.
Repassem ràpidament aquests resultats d'aquesta jornada, Jordi.
Doncs el Porto, que guanyava 4-2 contra el Lleida, el Sant Omer, que guanyava 5-2 contra el Bolongo, el Liceu, que empatava 3 amb el Forte, d'aquesta manera s'acomiada de la Lliga Europea, ja que, tot i que encara està a 6 punts de la segona posició, doncs només podria arribar-hi amb un triple empat, i un triple empat doncs, el deixaria fora, per tant, el Liceu ja eliminat. També doncs, teníem, a banda d'aquest Calafell 2, Sporting 2, el Barcelos 1, Barça 1, que ja dona la classificació al Barça pel mateix motiu que dèiem, perquè amb el triple empat al Barça doncs, estaria classificat sí o sí, per tant, al Barça només li queda assegurar la primera posició. El Reus, que perdia 3-6 amb el Benfica i, com dèiem, queda eliminat. Tomar 2, Tricino 2, i Oliverense 3, Lodi 4, que podria ser una mica la sorpresa de la jornada.
Doncs les classificacions les repassarem la propera setmana quan hi hagi, torni a haver la competició de la Champions masculina. Anem a la femenina, Raimon. Aquí hi havia un derbi important, Fraga-Vilassana, Vilassana-Fraga.
Sí, jugaven a Lleida, bueno, a la zona de a Vilassana, i hi havia duel de porteres que van anar a l'Europeu amb Espanya, que era l'Anna Salvat i l'Anna Ferrer, i el partit sol el va decantar el Fraga. Es va avançar primer el Vilassana, posteriorment Vinyet Fris va marcar de falta directa, i a falta d'un minut, un minut i mig, Ainarche va decantar el partit per les jugadores del Fraga i va acabar guanyant el Fraga 1-2. D'aquesta manera també es va posar primer la classificació.
Doncs es repassa aquests marcadors doncs, que anem contra la llotja.
Doncs sí, Manlleu 0, Corunya 2, l'esmentat Vilassana 1, Fraga 2, Màtera 2, Gijón 2 i Estuart de Massamà 1, Wolverwatt 0.
Doncs això és el que ens ha donat de sí. Anem ràpidament a la rumorologia o a les notícies vàries d'aquesta setmana. El partit de Vilafranca-Dominicos va començar amb protesto a l'acte. Tothom sorprès, a veure per què, i resulta que el protesto era que el Dominicos estava queixós de les designacions arbitrals, perquè doncs, venien a Catalunya, pitaven catalans, i allà doncs, els hi pitava un asturià i un català. O sigui, coses d'aquest món. Un altre, canvi la banqueta de l'Espanyol, Jordi.
Sí, la setmana passada, doncs, de fet, el mateix divendres, doncs, per tant, unes hores abans de que l'Espanyol jugués contra el Palafrugell, doncs, es coneixia que Marc Comalat deixava de ser l'entrenador de l'Espanyol i el club anunciava que Domínguez es faria càrrec de l'equip Carlos Feriche, que de fet ja va dirigir l'equip contra el Palafrugell en aquest empat a 3, i a l'espera de trobar un nou tècnic, de moment, per tant, tenim a Feriche i veurem doncs, si acaben trobant algú.
Doncs també per l'entrenadors acomiadats, Borregan amb el Sant Colgat femení i anem contra reloj a la propera jornada, anem a la Hockey Lliga, Jaume.
Sí, comença dissabte, Caldes-Ribes, Liceo-Sant Just, Mataró-Voltregà i Reus-Alcoi. Per diumenge, Lleida-Calafell, Girona-Igualada i per dilluns al vespre, Barça-Noia Freixenet.
Aquest per Esports 3
per Esport
a 2:45.
I el de la xarxa, Girona-Igualada, a les 4:15, com cada diumenge.
Raimon, anem a La Plata, anem amb el grup Nord.
Doncs sí, tenim el Vic Manlleu, Olot Dominicos, Cerdanyola Ordes, Vilafranca Lubians, Sant Cugat Vendrell i Tordera Sant Feliu.
I anem amb el grup Surt.
Doncs sí, en el seu grup Surt tenim l'Alcobendes Lloret, el Xum Massanet Alcorcón, Congrés Alpicat, Palafrugell Taradell, Barça Atlètic Arenys de Munt i Igualada B Espanyol.
Doncs això són les properes jornades, ens queda res, un minut. Podem dir, la rumorologia que dèiem, anunciàvem, a Igualada pesquen de intenten pescar de 3 en 3. Ho tindrà complicat el bon amic Manel Boron poder aguantar aquest grup de boníssims jugadors que té a l'Igualada en aquesta Hockey Lliga, Raimon?
Sí, això sembla. La rumorologia diu que l'Igualada, un equip amb gent molt jove, els altres clubs més grans o més potent econòmicament s'hi fixen, i sembla ser que volen pescar allà.
Jordi, tens alguna per afegir ràpidament?
Sí, que el partit femení d'aquesta setmana Esport 3 serà aquest dissabte a 1 a Vilassana-Sant Cugat, un Sant Cugat on, com deies, ja no hi serà Beto Borregan, i el substitut, atenció, és Borja Ferrer.
Borja Ferrer era l'entrenador del segon equip masculí del Sant Colgat.
Correcte.
Doncs nosaltres hi hem de posar punt i final. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Raimon, Jordi, Jaume, bona nit i a la White, que aquí cauen les notícies a prells.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.